T'agrada estar a un estudi de ràdio?
I tant. Quan m'ho vas dir-ho per telèfon, vaig pensar, fa temps que no he anat a Ràdio Barcelona. I me n'he anat a Ràdio Barcelona d'abans.
Del carrer Caspe?
Del carrer Caspe, botuga el món. Fins allà m'hi ha portat un fill amb el cotxe. I des d'allà que he vingut de pressa i a peu per arribar a temps i no fallar-te.
I ha arribat i no ha fallat a la nostra cita el senyor Joan Vinyes, que ens ha de parlar de moltes coses. Ens ha de parlar de futbol, ens ha de parlar d'hoquei, per exemple, o ens ha de parlar, naturalment, d'aquella campanya benèfica que durant tants anys es va fer a Ràdio Nacional d'Espanya. Durant tants anys, tants com 27, em sembla recordar.
Exacte. Mm-hmm. Però no durava tot l'any. Era, començàvem el 15 d'octubre i s'acabava el Dia de Reis. I durava una hora i quart cada dia. I, bueno, improvisat. Teníem en Dalmau i jo que el primer dia vàrem escriure el guion. I escriure el guion i vàrem estar-hi 3 hores. I per dir-lo després, en 3/4 d'hora es va acabar. I vàrem dir, no tenim pas temps per fer cada dia això. Fem-ho improvisadament. I en Dalmau me va dir, escolti, senyor Vinyes, vostè és locutor, però jo no. Però vostè és actor, ja ha fet pel·lícules, ja ha fet teatre, ja ha fet ràdio, ara en farà. Bueno, havia fet ràdio del Teatre Invisible, que dirigia en Juan Manuel Soriano. I llavors, doncs, l'endemà, i què direm? Dic, miri, primer començarem cantant l'himne de la campanya benèfica, que per això teníem un himne, i el cantava tothom, i encara ara quan vaig a locals de la gent gran de Catalunya, me reben cantant-me a l'unísono, el queridos niños y niñas, etc. Recordes això?
Sí. Bueno. I què més deia?
Amados del corazón, señor Dalmau, señor Vinyes, ya comienza la emisión. I llavors deia, señor Vinyes, no se ofenda, voy a hablarles de la tienda, les daré la dirección. Señor Dalmau, discreción. I bé, bueno, anava cantant.
Sí,
I això durava 2 minuts i mig, el famós himne de la campanya benèfica. Fa poc vaig anar a Eivissa, concretament a Maó. Allà tenim molta gent que escolta Ràdio Barcelona
Nacional de Barcelona.
I hi havia 1.600 persones grans que rebien l'homenatge de les autoritats de la illa i havien anat de tots els pobles amb autocars diferents i tots es concentraven a Maó. I allà, amb un local, la Fira de Mostres, que és nova, la varen convertir com si fos un auditori especial per aquell acte. I quan vaig entrar per darrere, pel passadís central, camí de l'escenari, una senyora em para, em agafa la mà, diu, senyor Vinyes, com s'ho fa? Vostè 83 anys, llavors, ara ja 84, faré ara 84. Diu, i vostè no té cap ruga. I jo amb 60... Toqui la meva cara, plena de rugues.
Doncs és veritat que eren molt, però que molt populars, eh? A mi m'han dit que eren tan populars com els jugadors del Futbol Club Barcelona, que ho eren i que ho continuen sent molt.
Bueno, nosaltres dèiem, agafa la pilota, Ramallets ha parat, Ramallets la passa, en Gonzalo la recull, però en Gonzalo era més popular que nosaltres i guanyava més diners que nosaltres. Perquè el locutor d'aquella època no és com tu ara, que guanyes una quantitat importantíssima. Perquè Ràdio Barcelona té fama de que les locutores les paga molt bé.
Molt.
En canvi, a Ràdio Nacional, jo vaig fer les úniques oposicions convocades pel Ministeri. Per tant, érem empleats oficials en aquell moment, no aquí, a Madrid. I al cap de 7 mesos... d'estudiar i de practicar amb un curs 5 hores diàries, vaig sortir amb 1.000 pessetes, no diàries, no, 1.000 pessetes mensuals, que amb el descompte eren 909,25. Imagina't quina fortuna, eh?
I content i feliç d'estar treballant a Ràdio Nacional, però vostè és de Girona i va començar treballant a Ràdio Girona, oi?
Dos anys abans. El 41, no, el 39, perdó, 39.
Acaba de la Guerra Civil.
Fins al 41. I al 41 ens vam casar, i l'oncle de la meva dona venia de Berlín. Tenia un hotel espanyol a Berlín, l'únic hotel espanyol que havia a Berlín. Queien bombes i ell se'n anava cap a l'Argentina. I al passar per Madrid, un amic seu li va dir, escolta, he muntat un hotel a la Gran Via de Madrid per ajudar amb una persona que ell hi tenia una especial predilecció. I diu, ja no va, perquè els ulls no els té bé, i no treballa a gust. Per tant, compro-m'ho. Jo, però qui vols que se n'ocupi? Jo no em quedaré pas a Madrid a dirigir un hotel, deia ella. Però espera, tinc una neta... No, no, una neboda. Una neboda a Girona que festeja amb un locutor. I a lo millor els hi farà il·lusió venir aquí i ell continuar la seva carrera a l'universitat, anar al conservatori, que li agrada molt, estar en contacte amb actors que li ensenyin a recitar millor... I, bueno, cap a Madrid. Ens vàrem casar de seguida. Sort que la primera criatura no va néixer fins al cap d'11 mesos. Perquè, si no, la maledicència pública ja que es diu, mira, mira aquests. Diuen que són cristians, però també... No, no, no. No volíem que diguessin res dolent que ens pogués perjudicar.
Total, que se'n va a Madrid, en principi, a dirigir un hotel, però de seguida torna cap al món de la ràdio.
Exacte.
I de seguida torna també cap a Barcelona.
Veuràs, al cap de pocs mesos, perquè, entretant, jo vaig ser per manera que aquell hotel es convertís com si fos el consolat de Barcelona i de Girona. Varien una quantitat de gent d'aquí, tenien pegues en moltes coses, jo tenia bones amistats a Madrid, em movia molt bé pels ministeris, ajudava a solucionar moltes coses, i l'hotel es va emplenar de seguida. I estava ple sempre. Però tot d'una vaig dir, ara és el moment dels empleats, ja ho porten molt bé, jo voldria anar, si no cada dia, molt sovint, amb don Ricardo Calvo, al conservatori, que va ser el meu professor de declamació i de dicció. I va ser el que un dia, quan jo li vaig dir, m'han telefonat un company dient que hi ha una convocatòria, i m'han dit, per què no t'hi presentes? Jo, però quan m'ho han dit don Ricardo, jo he dit, quina tonteria presentar-me jo un català a Madrid a l'any 43, impossible, no passaré. Diu, a veure, recita este verso. Verso de Lope de Vega, quin últim vers deia, tan franco, tan sincero i tan leal. Dice, eres el único catalán que yo conozco que lo haya dicho todo bien en una sola línea, don Enrique Borràs, con ser tan gran actor, deia él, las celos sí. que tenían. Este verso no lo ha dicho nunca bien. ¿Por qué? Todos los catalanes, cuando habláis con un adverbio, estáis acostumbrados en catalán a decir, por ejemplo, aquesta noia es tan maca, que luego, en castellano, decís, esta niña es tan bonita, el adverbio lo acentuáis. Uh-huh. Y además, como los catalanes sois descendientes de los fenicios, las vocales finales las cerráis y decís la porta, la finestra, la taula, y cuando lo decís en castellano, mal, enseguida se os nota el plumero. Y tú lo has dicho perfectamente bien. Se nota que don Ricardo Calvo te ha enseñado a pronunciar muy bien el castellano. Bé, i em vaig presentar. Érem 39 aspirants, només varen passar 9. Aquests 9 varen fer un curset de formació professional que va durar pràcticament 7 o 8 mesos i que al final tenies de fer un examen i si passaves l'examen passaves a ser ja locutor titular. Doncs bé, vaig fer l'examen. 5 temes, Góngora, poeta y soldado del Imperio Español, mitja hora improvisant davant del micrófono. Canto gregoriano, su historia e implantación en las abadías de Solesmes, Montserrat y Silos. Jardines Farnesio de Roma, homenaje al Dante Alighieri, preside el duce y el cuerpo diplomático, describa el acto, y luego la significación de Dante, Petrarca y Boccaccio como figuras señeras del Renacimiento italiano.
Sí que és veritat, senyor Vinyes, que hi ha coses que no s'obliden, però és que vostè la recorda amb tot luxe de detalls, a més.
És que em va impressionar aquell examen.
Ja, ja.
I més me va impressionar, i perdoneu la immodèstia, ja sé que no hauria de dir-ho això, però és que ve tot seguit de dir que el locutor català va guanyar el número 1 de l'oposició. I en l'escalafón del ministeri he tingut sempre el número 1, perquè, a més, tots els altres locutors no han fet oposicions. Han entrat perquè tenien bones condicions, han fet una prova, no un examen, no m'atrevo a dir examen, perquè les proves que es fan habitualment són, aviam, com estàs de cultura, com llegeixes, quina veu tens, quin timbre tens, saps impostar, saps retransmetre un partit de futbol impostant la veu per no cansar-te, per no fatigar-te, I això, bueno, ho fas bé, ja està, ja has guanyat la plaça de locutor de Ràdio Barcelona, de Ràdio Nacional...
Que ja està prou bé, si saps fer tot això.
Bé. Sí, bueno, que ja està prou bé. Però, bueno, a Ràdio Nacional de Barcelona, l'Arandes i el Gallo, per exemple, van ser els meus primers alumnes, que varen participar en un curset que jo vaig donar, semblant al que jo havia fet a Madrid, i aquí en Pedro Voltes m'havia ajudat amb algunes classes... però pràcticament el curset el feia tot jo, i eren 4 o 5 hores diàries. I hi havia en Gallo, l'Arandes, en Valdivieso, la Maria Victòria Lucio, la Maria Esther Jaumot, i bé, el varen passar molt bé. Ara sempre diuen l'Arandes, i el Gallo deia, ara ja no pot dir-ho, pobret, perquè ens ha deixat fa temps, però sempre han dit públicament que les primeres lliçons de locutors les varen rebre de mi. Vol dir que he estat feliç treballant a la ràdio tants anys.
Que
molt feliç.
I quan es comencen a lliurar els Premis Ondas en la seva primera edició, any 1954...
Quina memòria tens? Sí. Ho has consultat els papers, filla?
Però no ho expliqui, ja que m'he après la lliçó. Doncs any 1954, primera edició dels Ondas, i han guanyat un per la transmissió d'hoquei patins.
Exacte.
Diuen que aquí no ha tingut ningú que el superés en
I
aquesta
ser,
especialitat.
Però va ser per pura casualitat, veus? Va venir de Madrid per retransmetre el primer partit d'aquell campionat a Matías Prats, que va ser el que em va substituir a mi quan de Madrid vaig venir a Barcelona per muntar Ràdio Nacional de Barcelona. El locutor que em va substituir a mi a Madrid va ser Matías Prats, que venia de Màlaga, estava de locutor a Ràdio Nacional de Màlaga, i el varen cridar i ell va ser el meu substitut.